Treu-te la son de les orelles escoltant El Matí a Ràdio Sabadell.
Des de la seva posada en marxa fa 50 anys, la prova del taló que es fa als nadons acabats de néixer ha permès detectar prop de 2.000 casos de malalties. En aquest mig segle de vida s'han sotmès a aquest procediment 2.800.000 nens i nenes. En els darrers anys s'ha anat ampliant la capacitat de la prova i actualment s'analitzen 24 malalties minoritàries. Per descobrir en què consisteix aquesta prova i de quina manera es fa als nadons, podem parlar amb Joan Badia, que és pediatra de la unitat de neonatologia de l'Hospital de Sabadell. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia.
Què és exactament la prova del taló?
Mira, la prova del taló és una prova universal que es fa a tots els recent nascuts, que es basa en la detecció de malalties minoritàries, de 24 en aquest moment, i que és que abans després de les 48 hores de vida del nadó, si que hagi menjat ja una mica, es fa una punxada al taló amb una agulla i es té unes mostres de sang per analitzar-les i detectar qualsevol d'aquestes 24 malalties que estan ara amb el programa i poder, en aquest moment, l'important d'aquesta detecció. L'important d'aquesta detecció podríem dir que és simplement veure aquesta malaltia ja amb el recent nascut abans que comencin els símptomes, la majoria dels casos, i poder actuar fent un tractament precoç i un seguiment adequat d'aquest nadó. Per la finalitat ja última de seva globalitat de vida sigui el millor possible.
Anem una mica per parts, si li sembla, doctor, perquè...
Sí, diguem.
És a dir, aquesta prova del taló es fa, òbviament, ho diu el seu nom, el taló dels nens, no dels infants.
Sí.
Per
sí.
què es fa el taló? Per què s'escull aquesta part del cos?
Bueno, si podem dir, és la part que es fa majoritàriament això, però podria ser en qualsevol part del cos. Qualsevol mostra de sang podria ser possible analitzar-la.
Uh-huh.
El taló és més fàcil, és una llanceta, igual que fan les proves de la glucosa, del taló, és un lloc que és menys dolorós i és més ràpid de fer-lo, i per mantenir les 5, es fan 5 gotes de sang amb una mostra que s'analitzen posteriorment. I normalment, habitualment, es fa el taló i per això es denomina ja la prova del taló. Però es pot fer qualsevol, hi ha hospitals, o locals que el poden fer també aquí a la mà, amb una llanceta, per fer qualsevol lloc. L'important és recollir unes mostres de sang per analitzar-les.
Ens deia que aquesta prova es fa 48 hores després de que neixi la criatura.
Sí.
Per què 48 hores després?
Sí, perquè moltes d'aquestes malalties, majoritàriament les malalties metabòliques que s'han afegit últimament, necessiten que el nadó hagi menjat alguna cosa. No, que són el metabolisme dels àcids grassos, els carbohidrats i els aminoàcids, significa que el seu cos té que haver menjat alguna cosa per poder començar a funcionar enfront d'aquests principis immediats.
I és important que sigui en aquesta temporalitat? És a dir, podria ser al cap de 52-54 hores, no passaria res?
Sí, no passaria res, perquè el resultat seria el mateix. El que passa que tot el que anem a partir d'això, doncs és una detecció precoç, com hem dit abans, que indica que podem actuar ràpidament sobre el nadó que està afectat, llavors com més aviat es fa, més aviat nosaltres podem actuar sobre el nen que tingui alguna d'aquestes malalties.
I ens deia que és una prova universal, per tant hem d'entendre que es fa a tots els nadons neixin com neixin i en les condicions que neixin.
Sí, és una prova universal, no és obligatòria, no és obligatòria com qualsevol prova, però es fa a tots els nadons neixin com neixin. Aleshores, si un nen neix amb algun problema que no ha menjat, que hi ha patologia que el nen no té que menjar amb els primers dies, o no pot menjar, o no ha de menjar, una de les tres coses, no es pot fer aquesta prova perquè fins posteriorment, que dius tu, més hores després d'això. Llavors, també, una de les coses també, que si un nen també ha tingut la seva patologia, li ha obligat a tenir transfusions de sang, llavors tenien altres característiques de la prova, o sigui, tindrien que fer abans de la transfusió ja treure una mica de sang i ja per tenir-la emmagatzemada i després esperar com a mínim 7 dies després de la transfusió i que el nen hagi menjat per fer una segona prova, inclús fer posteriors per veure si la cosa es normalitza. Però ja tinc una prova abans de la transfusió.
Uh-huh.
Si és, realment, si és universal a tothom, doncs la majoria dels nens poden fer-ho fàcilment a les 48 hores de vida, perquè quan ho veu bé, llavors és el que es fa habitualment.
Clar, ens explicava ara que no és obligatòria, per tant entenem que hi ha pares que poden decidir no sotmetre els seus fills en aquesta prova?
Podien decidir-ho. No? El que passa, la funció nostra és aconsellar. Com en totes les malalties, els pediatres tenim que aconsellar els pares que és una prova que és bastant innocua de fer, que només una punxelleta al taló, i que pot donar molts beneficis pel nadó si estigués afectat. Llavors, és molt raro, jo particularment, no m'he trobat en cap cas, en tots els anys que porto d'experiència a treballar, que els pares s'hagin negat a fer això. Llavors, segons les normes de la Generalitat, els pares tindrien que dir a la Generalitat que no volen fer aquesta prova, però ja et dic, jo aquí a l'Hospital de Sabadell no m'he trobat cap cas en què els pares s'hagin negat a fer aquesta prova.
Clar, ens explicava ara que aquesta mostra de sang s'extreu del taló de la criatura sí. I es posa, deia, en un paper.
Sí, un paper, com un paper secant, per dir-ho així, que té que impregnar pels dos costats, pel davant i pel darrere, perquè l'anàlisi que es pot fer ja al laboratori sigui totalment fiable. I hi ha tres rotllonetes petites, que deuen fer com un centímetre de diàmetre, que es tenen que omplir de sang, tant per la cara per davant com per darrere, com he dit abans, perquè la mostra pugui ser ben analitzada.
I després d'aquesta mostra, on es porta? S'analitza directament des de l'Hospital de Sabadell?
No, es porta de nou a la Generalitat de Barcelona, el departament que té més d'investigació d'aquesta prova de detecció precoç.
I de quina manera s'informa els pares? Quan es tarda en donar aquests resultats?
Llavors, aquests resultats, sí, tot va molt bé. La majoria de les vegades, si no hi ha res, no han trobat res, reben a casa seva, que ja va tot informat, sabem l'adreça dels pares, el telèfon i tot ben ja documentat, s'envia a casa seva el resultat. Al cap d'un mes, un mes i mig de vida ho reben, si tot va bé. En cas que la prova aquesta tingui algun dubte, al laboratori, així té un altre cop els pares a fer una nova prova per informar dels resultats.
I la prova es fa aquí a l'hospital, es fa al centre on s'està investigant, com es fa?
Mira, no, la prova, normalment la majoria ven aquí a l'hospital, no és aquí a Sabadell, a repetir la prova del taló, aunque podia fer-se en qualsevol centre, tots els CAP, podien fer la prova i enviar-la també. Però normalment la majoria ven aquí a l'hospital que repetim la prova.
Parlàvem de que es poden arribar a detectar 24 malalties minoritàries.
Sí. Sí.
Quines són aquestes malalties que es poden detectar?
Mira, la primera que es va fer cap als anys 70, 1970, va ser la fenilcetonúria, que només es feia a Barcelona i després es va integrar a tot Catalunya l'any 82, que és una malaltia dels aminoàcids, de la fenilalanina. Després, posteriorment, va entrar el tiroides, l'hipotiroidisme congènic, també l'any 82, i la tercera que va entrar, posteriorment, va ser la fibrosi quística. Són les tres que tota la vida havien dit que es feien a la prova del taló. I posteriorment, ja va ser cap a l'any, ja el 2013, van ficar 19 malalties metabòliques hereditàries més. O sigui, que tenim entre la fenilcetonúria, que és metabòlica, i els 19 que van entrar, tenim ja 20 malalties metabòliques hereditàries, de les quals podem fer un tractament i un seguiment molt eficaç ja des del naixement, quan sabem que el tenen. I posteriorment, ja cap a l'any 2014 o 2015, van entrar un tipus d'anèmia, l'anèmia de les cèl·lules falciformes, que és la drepanocitosis, que diu tothom, que està molt relacionada amb la hemoglobina S, que és de predomini de la raça negra. Llavors aquesta va entrar. I posteriorment, ara actualment, ja tenim una nova prova, que és la de la immunodeficiència combinada severa, que va fer una prova d'escrínica a Barcelona els anys anteriors, i també ara s'està fent a tots els nens que neixen aquesta prova d'immunodeficiència combinada severa.
Clar, veiem les xifres i diuen que d'aquests 50 anys s'han analitzat 2.800.000 nens, 2.788.179, però vaja, per arrodonir una mica, 2.800.000 nens, i s'han detectat prop de 2.000 malalties, per tant, 2.000 casos de malalties. Per tant, el que podem veure és que realment són casos molt aïllats, no?, els que el resultat surt positiu.
Sí, és una malaltia minoritària, per això és minoritària, perquè són menys casos, però la seva gravetat de la malaltia fa molt necessari aquest diagnòstic precoç i la seva intervenció molt aviat per poder solventar tots els problemes que poden tenir, ja no durant aquest moment del néixer, sinó durant tota la vida per una qualitat de vida. Tenim en compte, per dir-ho així, l'hipotiroidisme congènit, que és la més freqüent, que sembla que és un de cada 2.000 nadons, el que necessiten pel seu desenvolupament i més amb el seu desenvolupament neuronal i del cervell, prendre l'hormona tiroidea. Per tant, són un de cada 2.000 recent nascuts, en aquest cas particular. I el tractament ràpid fa que la seva maduració neurològica sigui fonamental.
Per tant, hem d'entendre que són malalties que el fet d'agafar-les, diguéssim, el més ràpid possible, sí, pot salvar vides?
Sí, vides i tant la vida com a número de vida, no? Com a mortalitat, o també com a morbilitat, o sigui, són coses que succeeixen, patologies que succeeixen a la llarg de la seva vida. O sigui, si ho detectes precoçment, aquestes malalties, evites moltes coses amb aquests nens. I després tens que pensar, que m'has dit, que cap minoritàries, una per una, la seva freqüència és molt baixa, però quan les sumes totes, la freqüència ja és més alta. També tinc que tenir en compte això. Una per una té valor, però quan les sumem totes, ja és molt més greu les patologies que presenten.
Clar, en l'evolució de la ciència, 50 anys són molts, no? Amb 50 anys poden passar moltes coses, es pot evolucionar de moltíssimes maneres. En quina evolució ha tingut aquesta prova del taló en aquests primers 50 anys de vida?
Bueno, jo que he dit, primer hi havia només una, Barcelona, vam anar pujant, després van passar les clàssiques 3, que també em deia que era la fibrosis quística, que és una mucoviscidosis, o hipotiroidisme congènit, o fenocetonúria, durant molts anys, fins que han aparegut ja, ara, el 2013, totes aquestes malalties metabòliques, que per si són poc freqüents, però quan les sumes són una de cada 3.000 recent nascuts. Si un hospital que té 3.000 parts, en té que tenir una. Per tant, tots aquests ja poden succeir-se. I a les altres bandes, també, això és molt important, i llavors anem ingressant coses que són com la veprocitosis, que és més important, que amb la raça negra és molt freqüent, amb la bovina S, que és més de la raça negra. I per altra banda, la immigració també ens ha portat molts pacients d'aquesta raça, per tant, la veprocitosis és molt freqüent també. Aquesta és una anèmia falciforme, que és molt severa en molts casos, dona molta patologia, i si tens un seguiment continu, doncs fas un bon assessorament dels pares, un bon tractament, i sempre que van urgències per alguna cosa relacionada amb aquesta malaltia, tothom ja és conscient de que aquestes malalties poden donar aquests símptomes i els tracten ja més ràpidament possible, no esperant altres analítiques.
A nivell de procediment, per això, a nivell del que es fa per extreure aquesta mostra, l'evolució al llarg d'aquests 50 anys ha canviat o sempre s'ha fet de la mateixa manera?
Sí, més o menys sí. A vegades es feien més cercles, s'obrien més cercles, ara menys, però més o menys és el mateix, una prova del taló, que és això, totes aquestes mostres que són aquestes gotes de sang que impregnen aquest paper secant, sempre ha sigut més o menys el mateix, amb més número, amb 6, amb 5, actualment 5, però ha sigut sempre el mateix, una mostra de taló que és fàcil d'analitzar i més fàcil de fer.
Quines altres proves se sotmeten als nadons avui en dia només néixer a nivell de detectar patologies a forma precoç?
No, mira, en principi només al néixer, Només al néixer el que es fa és un cribatge auditiu per veure l'hipoacúsia, que també els nens que tenen com una sordera, sempre també és una universal per tots els recent nascuts, tinguin els antecedents que tinguin i tinguin la patologia que tinguin, aquesta prova i detecta veure la seva audició. Si aquesta audició passa a les dues orelles, perfecte, més es fa amb potencials abocats, qual vol dir que tant mirem l'orella mitja i també el cervell, tot el seu cervell, i detectem totes les hipoacúsies que poden haver-hi. I per tant, detectar la hipoacúsia significa que abans dels 6 mesos de vida té que tenir algun tractament, o que té una sordera congènita, i llavors tot això que és un benefici molt, que també tots aquests problemes que abans es deia, si el llenguatge, els dos anys no parlaven bé, si hi havia algun problema, si hi sentia bé, no hi sentia bé, ara només al néixer ja podem saber l'audició del nadó. És l'altra prova que s'ha integrat últimament. Això, I després el que sí ha, en els últims anys ha avançat molt, és tot el diagnòstic prenatal. La mare embarassada, tot el diagnòstic prenatal, veure les malalties que pot tenir la mare i el fetus, també és molt important això. Són altres coses que han avançat en els últims anys molt.
I això permet que quan neix la criatura, en cas de que s'hagi detectat alguna cosa en l'àmbit prenatal, es pot començar a treballar ja.
Es pot començar a treballar ja. O inclús abans de néixer, en molts casos. I
abans de néixer, doctor?
Sí, si la mare necessita algun tractament, la mare, per alguna patologia que detecta el nen. Ara no per bé de patologies, que presenta el nen. O algun problema de sang, d'anèmia, si sap que té un nen. I aquestes coses així per tractament prenatals.
Per tant, es pot treballar ja des d'aquest punt de vista per evitar...
Abans, sí. Tractament prenatals i postnatal segur, que saps quan el nadó neix hi ha realment el que té i el que és diagnosticat. I això també és relacionat amb el que estàs preguntant, si tenim algun nen aquest de la prodetecció precoç, de la prodetecció, si ha detectat alguna malaltia amb un germà, si durant l'embaràs es pot detectar també amb la mare, que hem donat l'embaràs amb el líquid amniòtic de la mare. Confirmem que la té o no té el que té el germà. Doncs són, aquestes malalties són molt hereditàries, la majoria, no totes, però moltes són hereditàries, doncs llavors poden passar tota la família, pot passar una altra de la família.
Li volia preguntar també, doctor, perquè sí que és cert que al llarg dels anys ha canviat el procediment o la manera com es tracta les mares i les criatures quan arriben al món, no?
Sí.
A dia d'avui, per exemple, pràcticament totes les proves que es fan als nens recent nascuts, els pares poden estar al costat d'aquestes criatures, no? Sí. Poden veure la prova que se'ls està fent. De fet, és una cosa que ens expliquen que a l'Hospital de Sabadell es fa, no? Aquesta possibilitat de que els pares puguin acompanyar els nens, no? I puguin veure doncs, el que els fan a les seves criatures acabades de néixer en aquestes proves. Això, a nivell mèdic, entorpeix d'alguna manera el procediment?
No, mira, el que dius tu, aquí a Sabadell, hem fet que totes les mares puguin estar en qualsevol moment acompanyant els seus fills, mares i pares, els seus fills. De la prova del taló també se'ls informa, és un consentiment, és informat, també se'ls informa de coses que els hi fa, malgrat totes ja ho saben, però és una cosa habitual. I en quant a la part mèdica, no, jo crec que no ens interfereix per res, perquè nosaltres la nostra feina, almenys de pediatra, sempre l'hem fet davant de la mare i el pare, no hi ha cap problema. I després no té que intervenir per res, perquè és una prova que millor que estiguin els pares, i a vegades alguna prova d'aquestes es fa amb el pare, inclús el de l'oïda, de la hipoacúsia, es fa assentada sobre la falda de la mare, que és més còmode i el nen es porta més bé.
Clar, tota aquesta situació no sé si ha canviat d'alguna manera amb les altes precoces, per exemple, que es poden oferir a l'Hospital de Sabadell, on pots marxar de l'hospital 24 hores després d'haver tingut la criatura. Es parla d'alguna manera amb els pares perquè tornin al taulí per fer la prova del taló?
Sí, home, normalment totes les altes precoces, ja dic totes, ja tenim uns dies predeterminats que vindran a fer això a la prova del taló. Aleshores, i a més, a part de la prova del taló, farem una visita pediàtrica per veure com estan i com estan després de la... Normalment els altres que van precoces són altres de nadons sants, sense patologia acompanyant, i que llavors ens permet estar a casa seva amb els seus pares. Llavors ho citem uns dies després, que han passat les 48 hores per fer això a prova del taló, i ja tenim un programa per fer-ho i ja no hi ha cap problema.
Doctor Joan Badia, pediatra de la Unitat de Neonatologia de l'Hospital de Sabadell, moltes gràcies per haver-nos atès aquest matí.
Va, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, doncs, aquesta prova del taló que fa 50 anys que s'ha posat en marxa i que ha permès detectar prop de 2.000 casos de malalties minoritàries en nadons a Catalunya. De fet, en aquest mig segle de vida s'ha sotmès a aquest procediment 2.800.000 nens i nenes catalans. En els darrers anys s'ha anat ampliant la capacitat de la prova i ha passat de les 3 malalties que es podien detectar en un principi a les 24 que es poden detectar a dia d'avui.